Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Repassem l'actualitat del dia. Oriol Junqueras donarà explicacions sobre el cas Vidal el dia 15 de febrer. S'ha sabut això avui després del ressò mediàtic i de la tempesta política provocada per les paraules de l'exjutge. Junts pel Sí, de fet, demanarà l'ampliació de l'ordre del dia en la compareixença del vicepresident de la Generalitat a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament. Per tant, el dia 15 de febrer, d'aquí a dues setmanes tot just, serà quan es produirà aquesta compareixença. Això ha passat en un dia en què Junts pel Sí i la CUP han rebutjat que el president Carles Puigdemont doni explicacions al ple de la cambra la setmana vinent sobre aquestes afirmacions. La proposta l'havia fet Ciutadans amb el suport de Catalunya Sí que es pot, el PSC i el PP. També és notícia avui la contaminació i la previsió que a l'àrea metropolitana de Barcelona s'imposin a partir de l'any 2020 restriccions. I és que l'àrea metropolitana ha aprovat el protocol d'actuació en cas d'episodis d'alta contaminació. La mesura més important és que els cotxes més contaminants no podran circular ni per les rondes ni per l'interior de la capital catalana. Les mesures seran efectives a partir del 2020, en principi per a cotxes matriculats i fabricats amb benzina abans de l'any 2000 i els dièsels anteriors a gener de 2006. També gas natural és actualitat perquè la companyia destina 4 milions i mig a un pla per a la pobresa, però no té decidit si assumirà impagats. Això s'ha sabut a través de l'empresa, que diu que no ha rebut el conveni que obliga les companyies a fer-se càrrec de la meitat de la despesa. I recordem que avui és la festa de Sant Joan Bosco, fundador de la família Salesiana, i que la família Salesiana, precisament, celebrarà a través de les seves obres socials i comunitats aquesta festa durant tot el dia. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel amb el programa Paraules d'Amor sobre Educació i Família, com cada dimarts.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Connecta amb la teva música, amb el teu ritme, amb la teva banda sonora. De dilluns a divendres de 8 del matí a 4 de la tarda, connecta amb la Fórmula Estel de Ràdio Estel, la radiofórmula que ha marcat precedent en el panorama radiofònic. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres de 8 del matí a 4 de la tarda, sintonitza la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas et volem ajudar per mitjà del programa Feina amb Cor, un servei per acompanyar-te en la cerca de feina. Truca'ns al 93 117 08 11 o escriu-nos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar l'esperança és possible. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona. 93 117 08 11.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. No són pocs els qui avui dia, per falta de temps, solucionem les coses a la carrera. Per exemple, quan tenim gana i no disposem de temps suficient, comprem precipitadament qualsevol cosa en un lloc de menjar ràpid. Però, en canvi, quan celebrem moments solemnes, com una boda o la recepció de la primera comunió, ni se'ns passa per la ment demanar aquest tipus de menjar. El menjar es converteix en una celebració, en un esdeveniment festiu. Alguna cosa semblant passa amb la celebració de l'amor conjugal. Avui, a Paraules d'Amor, volem parlar de la importància que té la sexualitat conjugal per enfortir la relació de parella. En algun moment, el matrimoni ha de detenir-se, ha de donar-se el temps necessari per estar amb l'altre i comprometre's en la construcció de la relació amb la persona estimada. Amb freqüència, els esposos no tenen temps per celebrar el seu amor, no cuiden aquests moments perquè siguin de debò únics. Més d'una vegada, la vida exigeix pressa, però malgrat el cansament i la falta de temps, és necessari pensar sobre la veritable celebració del sacrament del matrimoni i oficiar el nostre particular banquet de l'amor. La sexualitat conjugal és un llenguatge de l'amor compromès. És la màxima donació. Però com amb tota celebració, hem de tenir cura dels detalls. La trobada conjugal ha d'incloure expressions de tendresa, petons, massatges, carícies, que actuïn sobre l'harmonia emocional dels esposos. L'objectiu immediat d'aquestes conductes no serà despertar ràpidament l'excitació, sinó enfortir el sentiment de l'amor i reforçar la relació de parella. La màxima expressió de l'amor conjugal és, doncs, la trobada en la intimitat corporal dels esposos. Però, com ocorre en altres àmbits, cal donar-li també tota la importància que té. L'amor conjugal no s'esgota en un sol acte, sinó que cal conrear-lo i expressar-lo a través d'una multitud d'obres diàries. Comencem.
Thank you.
Ràdio Estel, el programa Paraules d'Amor. Temps per la tertúlia sobre educació i família.
Amb el tema musical Sexual Healing, que vol dir teràpia sexual, un clàssic original del cantant i músic nord-americà Marvin Gaye, ens proposem donar pas a la primera part del nostre programa, a la tertúlia, amb els nostres professionals de l'educació, que els saludem primer de tot. Laura Sánchez, bona nit.
Què tal? Bona nit.
En Jaume Pujol, bona nit.
Hola, bona nit.
I l'Aureli Villar, bona nit.
Molt bona nit.
Ja sabeu que tots ells són orientadors familiars de l'associació FERT i col·laboradors habituals del nostre programa. També tenim el nostre tècnic a control central, el Mario Ramírez, i qui us parla aquesta tarda, la Sandra Carmona. Com dèiem a l'editorial, avui parlarem de sexualitat conjugal, però m'agradaria comentar amb els nostres oients, primer de tot, que els nostres professionals de l'educació no només orienten a famílies en la criança dels fills, sinó que també doneu cursos a matrimonis i formeu aquests matrimonis. No és així, Aureli?
Bueno, entre altres raons, perquè encara que avui parlarem del que toca, que és la sexualitat, perquè viure bé el matrimoni és el primer pas per ser uns bons pares. Vull dir que si els pares s'estimen, doncs ja tens molt de guanyat. Ja és una bona base, no? I, per tant, doncs, tot el que sigui enriquir-se en quant a aprofundir en què suposa viure en plenitud a l'amor conjugal, per exemple, el cas concret de la sexualitat és un aspecte, no?, però és molt més, no? Doncs això dona peu a que, efectivament, tot l'altre doncs, ve més rodat, és més senzill, no?
Sí, efectivament. Jo, perdona, però... El tema de la criança és veritat, però bàsicament es tracta de més de l'educació, no? O sigui, que sense oblidar-se mai de la criança, perquè se'ls ha de donar de menjar i totes les altres coses... Però sí, és veritat, dintre de l'educació aquesta és una part molt important perquè està en el moll de l'os, però a més d'això és que tot sovint... quan es intenta fer una cosa, se n'està fent una altra, no? I és important que això intentem deixar-ho més o menys clar aquesta estona.
No, però ara, sense despistar el tema que toca avui, però moltes vegades hi ha matrimonis que se'ls ha d'especificar que és important això. Per què? Perquè a vegades en un col·legi doncs el que volen són cursos per educar bé els fills i sobretot és que ara aquest nen o aquesta nena el que li fa falta i bueno, escolti, és que quan estem parlant de la importància d'un curs d'orientació familiar per matrimonis, no, que hi ha un curs que diu amor matrimonial, és un pas molt important, eh? Que molts pensen que, bueno, és com si fos un luxe, com diu, bueno, a més, possiblement també vindria bé. No, no vindria bé. És molt important viure bé a l'amor conjugal. Per això dic que la pregunta és molt bona. Vull dir que una pregunta que has fet no és una pregunta...
Per contextualitzar, potser molts oients ens estan escoltant i diuen, oh, caram, ara parlem de sexualitat conjugal. Sí. Doncs no.
I precisament en els cursos que des del FERT impartim d'amor matrimonial, un dels... tenen 5 temes. Un dels temes és la sexualitat, de la vivència de la sexualitat en el matrimoni, perquè és una part fonamental. I procurem que formar-los i procurem que en parlin ells, cada un, el matrimoni i la parella, que parlin de la seva sexualitat, perquè és un tema molt important.
És molt important i ens costa potser de vegades parlar d'aquest tema o ens fa una mica de vergonya?
Jo per l'experiència que tinc, a vegades als matrimonis els costa parlar d'aquest tema, sí. O perquè hi ha un cert pudor, o perquè hi ha por a fer mal a l'altre, o perquè hi ha per desconeixement de com és l'altra persona i com a ser sexual diferent a mi i per tant té unes necessitats o una manera de manifestar el seu amor o el seu desig molt diferent a la meva i llavors... Pues, a vegades no ens entenem i fa por dir-ho. És un tema doncs, que ha de sortir. És un tema, un diàleg que bueno, no dic que cada dia ni molt menys, però de tant en tant se n'ha de parlar.
Se n'ha de parlar, Aureli.
No, i a més, hi ha un plantejament que de vegades es dona com a suposat, però que val la pena doncs, tenir-lo en compte. És que l'amor conjugal és un amor que es fonamenta amb el sexe. És el fonament. O sigui, ningú... Dius, mira, jo i la meva parella m'he casat perquè és que sembla que cuina molt bé. No, és que oblida tant d'això. I a més, sembla que doncs, té molta capacitat per planxar molt bé. O resulta que és una gran psicòloga i podria educar molt bé els meus fills. No, perquè és per una atracció. Atracció, doncs, l'atracció humana, que inclou el sexe. És l'únic amor, l'amor a la pàtria, l'amor a qualsevol, a la ciència, l'amor a l'art. Cap amor es fonamenta amb el sexe com és l'amor conjugal. Per tant, com que és un punt de partida, no donar-li la categoria que té és infravalorar-lo. És dir, és que estàs una mica fora de lloc.
A vegades el tema és trobar la mida, no? És a dir, tot sovint, quan es vol explicar coses a les diferents edats dels nostres fills i filles, quan volem parlar-los de la sexualitat, doncs es fan aquells dibuixets, no?, de la fisiologia, dels òrgans de cada una de les parts, no? I em sembla que amb això està tot explicat, i això ja normalment ho porten après, ja normalment ja ho saben. El que es tracta, home, és de parlar de coses que, si no en parlem, els poden sorprendre i deixar-los descol·locats, no?, l'afectivitat. O sigui, aquelles vegades, doncs, que tot, a una determinada edat, sobretot els nois tenen una tendència a dir que les noies són tontes, no?, perquè en aquell moment pensen que les noies són tontes, i no obstant, ha passat un any, a vegades més o menys aquest temps, i de cop i volta les noies, a més de que no són tontes, és que són tot. I els nens perden el món de vista, els llibres no els troben per enlloc, perquè el cap el tenen posat amb les nenes en general o amb alguna nena en particular, no? I això és una cosa de la que se n'ha de parlar. Després hi ha els pares que, per voler entrar a fons en aquestes qüestions, expliquen coses que no són les que els fills volen saber. O sigui, de la vida sexual dels seus pares, normalment els fills, ni joves ni grans, no volen saber-ne
res.
No ens
interessa massa.
No interessa en absolut. O sigui, també hi ha una cosa, com deies, Laura, que dius, home, a vegades, doncs, convé, se'n pot parlar dintre dels programes d'orientació familiar, i és bo que se'n parli, costa a vegades arrencar el tema més que parlar-ne, perquè després, un cop sensatat, la gent sí que es veu que té interès per la qüestió, no? Però també s'ha de distingir amb aquelles converses que es poden tindre en grup, sempre fent servir el llenguatge precís i adequat a la qüestió, i les converses, jo diria que molt més interessants, que es tenen directament amb l'altra part, amb la dona, amb el marit, no? És a dir, per què? Bé, perquè es donen, lamentablement, bastant, aquells matrimonis que porten molts anys de casats i coses bàsiques de la seva relació sexual no s'han verbalitzat mai. I això es dona molt més del que ens pensem, no? A vegades inclús hem de fer una mica d'examen de què tal ho portem nosaltres, no? I és absurd que no sapiguem quines coses a aquest respecte els agraden a la nostra dona, això sí, això no, això... Bueno, aquestes coses que semblen tan bàsiques i que ho són en alguns aspectes, home, s'han de parlar.
És que potser hem passat de fa, jo què sé, per exemple, 40 anys enrere o 50 anys enrere, que aquest tema era tabú, i fins al dia que no et casaves ningú t'explicava res, i anaves allà i deies, i ara què faig, vale? Ni els pares en parlaven amb els fills, ni els fills en parlaven als amics. Era un tema tabú. Potser els nois, a un nivell més banal i més ja-ja-ja-gu-gu-gu, pues deien les seves coses, però sabien de la més a la meitat, no? S'ha passat a l'extrem contrari, que ara la sexualitat està impregnada a qualsevol àmbit de la nostra vida. Tant és això que és que tenim una societat hipersexualitzada, o sigui, qualsevol anunci de televisió, qualsevol reclam, qualsevol acudit, qualsevol conversa, pues es fa ús de la sexualitat, però com si fos, no sé, saps?
Es banalitza.
Un mal ús, que llavors també ens hem passat de rosca. Llavors, els fills, potser, no s'atreveixen a parlar-ne, i quan tu intentes amb els fills parlar-ne, a vegades pues és això, no? Aquesta diferència, pues, com que fan veure que ja ho saben tot i realment se n'ha de parlar. No, vale, què saps, no? Perquè no solament és el coit, la unió sexual, és que això és una cosa més, però és que hi ha moltes altres. O sigui, la persona en abstracte no existeix, existeix la persona sexuada, no? La sexualitat no és un atribut més, abarca a tots els aspectes de la persona, és una manera pròpia de ser, en femení o en masculí. Llavors, ja no és allò de dir, bueno, pues ens acoplem els cossos, és que, vale, estupendo, no? Hi ha un plaer i hi ha un acoplament perfecte, genial, ens ho hem passat bomba. Però és que si no hi ha res més al darrere que sustenti aquella relació, és falsa. És, bueno, doncs un plaer sexual momentani, però que no aporta res,
clar,
que no emplena.
És com la diferència entre els animals, no? La sexualitat animal i la sexualitat humana, Aureli.
No, simplement això que has dit, que has apuntat un tema interessant, simplement afegir que, efectivament, Gaudí i tal, però que si no va acompanyat de sentiment, per exemple, i de detalls que afavoreixen el sentiment, aleshores allò és fictici. Per tant, això que deia la Laura, que és tot, i és tot, és un matrimoni, doncs, que no hi ha, mai no es miren, ni mai diuen, riuen junts, mai doncs, hi ha una carícia, mai passa per
al
costat,
efectiu,
i per al costat, i com si passés una fusta, com si no res. Doncs aleshores, l'altre allò no té sentit, és que no té sentit. Aleshores, què vull dir? Que d'alguna manera, un amic per acabar puntualitzar això, no? És que viure la sexualitat bé és viure en plenitud. Ja partint de la base de que és el que toca, de que és el que toca. Un es casa, un es compromet a viure en parella per viure a l'amor humà en plenitud. I, per tant, actua amb la mentalitat de que fins i tot l'altre té dret. Que no és un dret, ho poso entre cometes, eh? No és un tema d'exigir, ei, que em toca, no. Però té dret a sentir-se estimada o a sentir-se estimat. I, per tant, també és bo que tu reclamis, perquè tu tens dret, també fent això, estàs manifestant que el necessites a l'altre. Per tant, aquesta viure en plenitud, sense cap mena de limitació, vol dir, no és allò dir, bueno, no, que això es gasta, que això, no. Com? Viure en plenitud, això només és possible quan hi ha tot un conjunt de coses, com és el sentiment, detalls, etc, o afecte, coses, fins i tot, alguna vegada, alguna petita renúncia, algun petit sacrifici, però això s'ha de dir alguna vegada, perquè normalment, quan tu estimes, no et costa fer les coses per l'altre. Això dic que alguna vegada podria costar.
Sí, tots tenim dies, eh?
Sí. Però hi ha un partit de futbol, exacte, i dius, ara mateix.
Però de tota manera, a veure, penso que hi ha una cosa important a tindre en compte. Tota la informació relativa a la sexualitat està dintre d'una carpeta que el seu títol principal és amor. Aleshores, abans de parlar de la sexualitat, s'ha de tindre en compte en què consisteix l'amor, no? I també amb això, a vegades, doncs, estem en una societat amb la que, bueno, hi ha interpretacions molt diverses del tema, no? O sigui, hi ha la de que l'amor és una cosa que t'obre un ventall de possibilitats enorme, de garanties i de plaers fantàstic, eh? I per tal de rebre, i hi ha qui, home, veu l'amor com una entrega, no? Bueno, això reflexarà també amb la sexualitat, amb tots els aspectes de la sexualitat, no? Hi ha el qui a la sexualitat hi va buscar el plaer, única i exclusivament, i d'això jo diria que n'hi ha una llista llarga, no? Home, és una tendència que tots tenim. Totes les coses que passen, penso que totes les persones hi tenim una tendència. Hi ha qui la descobreix i la controla, o ho intenta, i hi ha qui es deixa anar, no? Llavors, amb l'execució, amb el funcionament d'aquest amor conjugal, crec que també és bo tindre en compte que no hi ha res que no estigui permès. O sigui, l'única cosa a la qual s'ha de tendir és estar obert a la vida, eh? I amb això després, en tot cas, parlarem al parlar dels mètodes...
Sí, m'agradaria també parlar dels mètodes naturals,
exactament,
de planificació, no?, familiar.
Però, diguem que així com a concepte, o sigui, qualsevol relació pot veure's entre un home i una dona com a un joc que no té límits, que no en té cap de límit, perquè això a vegades també coarta bastant una mica les persones. Pensen que hi ha cosetes que sí i cosetes que no i cosetes que no. No, el que defineix és el fet de que estiguis obert a la vida, quan estàs tenint aquests moments amb la teva parella, no? I per tot el que més, doncs endavant i crits, no? El que passa és que, bueno, després hi ha una situació que és la de, bueno, de quan convé tindre els mètodes de regulació. La gent també amb freqüència els veu com una manera de tindre menys fills. És veritat que hi ha moments que convé especiar el número de fills, no? Però és que no és aquesta la seva única finalitat. O sigui, també serveix precisament per la concepció, per buscar la concepció, quan una parella, doncs, això és el que pretenen, no? I en qualsevol cas sempre serveix per donar un vehicle més de comunicació entre la dona i l'home, no? O sigui, també amb això i amb una qüestió molt íntima, que aquesta sí que només atany amb ells dos, doncs parlen d'una sèrie de sensacions, d'una sèrie de dades que poden servir o no, que poden ser el motiu perquè hi hagi uns dies en els que un sacrifica, però d'una manera joiosa i acordada, el dia, home, doncs, aquests dies doncs, no anem, si estem d'acord, a seguir per aquest camí, doncs envies a algú que hem acordat també. És a dir, que això no crec que tingui que ser una cosa que es va fent sobre la marxa i a veure què passa, no?
Aureli.
Bueno, i també una mica per matitzar, no és que vulgui dir el contrari, o almenys totalment d'acord, al 100% el que has dit, no? Vull dir que de vegades s'han de treure els escrúpols, perquè hi ha persones que tenen una visió, diuen, no, i quan tu has dit així tot, i és veritat, s'han de treure els escrúpols. Jo ara no tinc el títol, quan no estava previst que ho diguessis, no? Però hi ha un títol que està fet per exemple, per un... És un frare, eh? I parla de sexe, i allà està, és indicat aquell llibre només per parlar, per explicar a gent que té escrúpols, dius que no sé si això està permès de... Bueno, doncs és una mica el que tu dius. Però sí que és bo saber que, des del punt de vista de l'excel·lència, des del punt de vista de l'excel·lència i des del punt de vista d'una persona que vulgui viure en cristià i que és l'excel·lència, aleshores, el que és excel·lent és respectar la complementarietat, que l'home és home i la dona és dona. I, per tant, per exemple, un coit que sigui anal, per exemple, doncs això ja no és no respecta la complementarietat, per exemple, no? A vegades especificar tot això, perquè si no, doncs sembla que no. Aquesta és una qüestió. I després, tot el que faci referència pues, a l'impedir la fecundació que té a veure amb els mètodes naturals.
Uh-huh,
una vegada respecti això. I tot això, per què? Pues, per quan un realment es casa, doncs el que vol realment és viure en plenitud l'amor, i això és viure en plenitud. Quan el sexe només tingués com a objectiu obtindre plaer, hi ha moltes maneres d'obtindre plaer. Doncs aleshores estaria justificat que un digui, bueno, jo amb la dona tinc plaer, o amb el meu marit tinc plaer, però per què no tindre plaer d'una altra manera, amb un joguet sexual, per què no? Bueno, perquè estem parlant de l'amor sexual, és la plenitud, i en la plenitud és dir que això és lo perfecte. I des d'un punt de vista que una persona que vulgui, simplement acabo això, que vulgui viure d'acord amb una visió cristiana de la vida, doncs fins i tot amb el que s'agina a l'Església, parla els actes, no diu l'acte, perquè podia dir l'acte, i tothom diria, ah, l'acte vol dir l'acte. No, no, els actes que porten el coit, entesos, porten la, i que no tanquen la vida, són legítims. És més, no és que estiguin malament, podrien estar malament, no, estan molt bé. Els esposos es poden santificar. Utilitzo una expressió que ho diu el catecisme de l'Església. Vull dir que no està utilitzant com dient, bueno, no està molt bé, però bueno, en fi, ho podem permetre. No.
És acceptat.
No és acceptat. És santificable. Allò és el que toca.
Laura.
A veure, els mètodes naturals tenen moltes coses positives. En primer lloc, abans de dir les coses positives, vull dir que és un exercici, perquè l'exercici de la continència a vegades costa. Perquè el cos de l'home i la dona estan fets d'una manera en què l'atracció física està justament per la destinada a la procreació. I, per tant, hi ha un impuls, una passió que t'està cridant, no? Llavors, tu pots dir en aquella passió sí, o pots dir no, o pots dir avui sí, o pots dir avui no i demà sí, entens? Tu pots controlar, però costa, és un exercici que viuen tots dos. Però té conseqüències o efectes molt bons. Un és que fomenta el desig. El matrimoni està durant uns dies exercitant-se amb la continència, ¿vale? Durant uns dies deixes de tenir relacions sexuals, de tal manera que el dia que amb el mètode natural, no? Que si cal en parlem o en
més,
un moment...
Més tard, a la segona part, tindrem a la doctora Sanides, que també ens explicarà l'entrevista.
D'acord.
Els mètodes,
doncs, Laura. Durant aquells dies no tens relacions de tal manera que el dia que ja no estàs a la teva fase fèrtil pots tenir relacions, doncs tornes a tenir aquell desig, no? D'estar amb el teu marit, d'estar amb la teva dona. converteix d'aquesta manera cada mes en un viatge de nuvis, no?
Una lluna de mel.
Una lluna de mel, amb molta il·lusió, amb molta passió, amb molta, no? Moltes ganes, eh? Són econòmics, perquè són gratuïts. No hi ha una inversió, no hi ha un cost. No tenen efectes secundaris, que habitualment és la dona qui els paga, eh? Perquè amb píndoles i tot això. I fomenten la comunicació. Tots dos estem implicats perquè anem de parlar, perquè, doncs, mira, estic en aquesta fase, veig que hauríem d'esperar dos dies més, val, d'acord, doncs ja ens espero. Vivim la tendresa amb efectes i amb manifestacions de petons, de carícies, d'abraçades, i ens esperem un dia, dos dies, tres dies. No passa res. Bueno, vull dir que va molt bé. I
que té moltes avantatges.
Que té moltes avantatges. Llavors, el que a fora, vull dir, fora d'aquesta taula que en parlem aquí, ens venen, és tot el contrari, no?
Està ben no? vist fora, no? Potser és... no tenim
no,
la informació...
si tens ganes, per què t'has d'aguantar?
Exacte.
Però és que quantes vegades ens hem d'aguantar de tantíssimes coses? Jo passo per davant d'una pastisseria i hi ha un pastís...
I m'he d'aguantar.
I m'he d'aguantar. O m'he d'aguantar a la cua perquè tinc 30 persones al davant. O m'he d'aguantar a veure, jo què sé, un vaig d'aigua perquè estic al mig del carrer, no tinc cap font i m'espero arribar a casa. Ens hem d'esperar moltíssimes coses. Ens hem d'esperar pues, que ens donguin no sé, el títol de la carrera, és igual, qualsevol cosa ens hem d'esperar, o han de que no ens exercitem amb els gimnasos allà suant i fent dietes i fent musculatura i tal, però quan parlem d'esperar-se uns dies per tenir uf, sembla
això
que ja
molt.
No siguem capaços.
Això costa molt.
Bueno, de totes maneres, penso que hi ha una cosa que sí, que tens raó amb tot això que has dit, Laura,
sí,
però...
Tot, eh?
Sí,
tot, no, la Laura
sempre
té raó. Però volia
un detallet que no el passem per alt.
A veure.
Que crec que és la guinda de tot aquest pastís, eh? I és de que tot això es faci d'acord mutu.
Home, clar, home.
Sí. No, perquè no sempre es fa així. O no sempre es fa així d'una manera com hauria de ser. És a dir, que hi ha una part que veu un aspecte, l'altra que en veu un altre, i això, precisament, si es fa ben fet, a més, introduirà una millora molt més gran que el tema aquest de la sexualitat, i és aquest transigir, aquest estar d'acord amb el que vol l'altra part, però que això no és una cosa automàtica. O sigui, una cosa és l'ideal. O sigui, nosaltres és bo que tinguem clar quin és l'ideal. Però, per altra banda, està el dia a dia. A veure, jo us diria més. El dia a dia encara a vegades és suportable, però no sempre la nit a nit. Eh? Això, a vegades, ve amb un rodejat d'una sèrie de coses que fa que aquest acord no sigui tan fàcil. I és molt bo que aquest acord es treballi. És un moment fantàstic per viure la caritat. La caritat vol dir que un es fa càrrec del que sent a l'altre i està disposat a ajudar-lo, eh? I l'altre es fa càrrec a lo que sent a l'un. És a dir, és un moment en el que, amb una cosa que és potent, hem d'arribar a un acord. Dos parts que tenim una maquineta capaç de fer meravelles, però que està construïda diferent, que és complementària...
No, és exactament el mateix, la vivència dels mètodes naturals, això que dius tu del respecte a l'altre, com si ens fem servir el preservatiu. És el mateix. Perquè si una persona diu, no, com que no et quedaràs embarassada, nena, toca.
Sí, no, però...
Dius, un moment.
No, però mira, el preservatiu, a més de que, bueno, lògicament, doncs, introdueix ja tot un altre aspecte en la relació... que encara que no ho sembli, desvirtua moltes coses...
No, però em refereixo al que el respecte a l'altra persona també pot... O sigui, també s'ha de manifestar si hi ha parelles que fan servir mètodes artificials.
Sí, està
perquè,
clar.
Perquè, clar,
està clar, però facilita.
Animalets, com deia abans la Sandra.
Però
o sigui, quan un sent aquest impuls... Pues s'ha de, ets una persona.
Sí.
I tu pots, amb la teva voluntat, dir ara sí, ara no. Perquè, clar, és que avui dia, perdoneu-me, però és que aquí te pillo, aquí te mato. Uh-huh. Tant si ets parella com si no ho ets. La joventut d'avui dia se'n va al llit amb una manera alegre. Dic alegre perquè és que no fa cap gràcia, perquè després la dona, sobretot, es queda més buida que no res, perquè ha tingut una relació, sí, bueno, vale, d'acord, i l'endemà el noi no sap ni com es diu. I, bueno, a vegades, i ara ja són també elles.
És que, aquí, ara... és que aquí, inclús amb el marit i muller, com si no ho són, home, aquí el que es viu, el que s'ha de viure, aquella responsabilitat de la que acabem sempre parlant, perquè els que ens dediquem a l'educació, lògicament, doncs la responsabilitat és una mica aquella cosa que tenim sempre, perquè és importantíssim, és el quid de la qüestió, no? Home, en aquest moment es veu que té una transcendència encara més gran, no? En el moment d'exercir aquesta sexualitat, per què? Home, precisament per això, perquè està la naturalesa ha fet les coses de tal manera ben fetes, està claríssim, no? Ben fetes, però a vegades injusta si no se segueixen les regles del joc, no? És a dir, qui queda afectat amb aquesta situació, almenys amb apariència. Jo a vegades a pares que m'he trobat, que tenen una tendència a explicar, home, si tens un noi, pots estar tranquil,
no,
i si tens una noia, llavors sí que t'has de preocupar, els dic, escolteu, perdoneu, si tens un nen, una criatureta de 18 anys o de l'edat que tingui, que pot posar-se al llit amb una noia, sortir d'allà com si no hagués passat res, porta-la al metge perquè s'ho ha de fer mirar. Això no és normal, no ha de ser normal. Si considerem això com a normal... Aleshores, és que ja ens estem carregant tot el sistema.
No dic que sigui freqüent, que són dues paraules
diferents.
Bueno,
sí, són dues paraules diferents, molt diferents.
Home, és que entreguem una part molt íntima, no?, del cos. Vull dir que tu pots tenir, no sé, pots parlar amb una persona i, mira, tens pues, una relació d'amistat i tal, pots parlar de qualsevol cosa, però, clar, quan un ja entrega el seu cos, està entregant tot el seu ser. Llavors, això no és escèptic. Tenir una relació sexual amb qualsevol persona no és escèptic. I el matrimoni, doncs, és fantàstic, perquè és una... Diguem que l'entrega dels cossos és la visualització, la materialització de l'entrega total del cos, de l'ànima, del futur, del passat, del present, de tot, del projecte que has fet, del que estàs construint dia a dia. I clar, el matrimoni és molt maco, però mireu, no és fàcil tampoc. El dia a dia de les nostres professions, el dia a dia del nostre estrès, el que tots portem, les presses que portem, no ajuden a afavorir la relació sexual en la parella, al matrimoni, perquè arribem a casa cansats, perquè les pitjors cares i físicament ens veiem a última hora del dia, que és quan pitjor estem, no? I llavors, doncs, hi ha els nens pel mig i els mals de caps. Llavors, jo per això proposo que, home... Quantes més vegades, millor. Però deixem-ho amb un parell de vegades a l'any en què un s'ha de reservar un cap de setmana sense nens, sense amics, sense sogres, i anar-se'n, si pot ser, passant almenys una nit fora amb la seva dona, amb el seu marit. Mínim, és que jo diria mínim, però ojalà fossin més.
Això és important, però, cuidar
però,
la parella.
Home, cuidar la parella, buscar el moment adequat, planificar, sorprendre l'altre, i després agrair-ho. Perquè que no ens pensem que, és que això ja toca, no? Sinó, doncs, home, quina sort que tenim, no? I buscar moments, ja no dic que sigui dos cops a l'any, però a casa, doncs, el cap de setmana, el no cap de setmana, un festiu o no festiu, és igual, però hem de buscar el moment. I a base de pues, detalls de tota mena durant el dia. Perquè si un espera a la nit a tenir el primer detall de carinyo o de tendresa amb l'altre, doncs està molt bé, però està en poc.
No vull parlar dels mètodes, perquè això ja el preguntarem.
Sí, tenim la doctora.
Sí, però simplement redolir una mica la idea. És que precisament perquè poder fer possible la paternitat responsable, perquè tothom no té per què tenir més d'un o més de dos fills. Té els que té, que pot tenir, i els que la parella considera de tenir.
És un acord, també, és un acord.
Això s'ha de fer perquè sigui possible això, i sigui possible l'excel·lència, és dir, que la dona o l'home s'entreguen tal com són, sense cap limitació, i a més, per poder fomentar que de forma natural puguin tenir moltes relacions sense perill, els mètodes naturals és la solució. O sigui, precisament perquè sigui possible la paternitat responsable, perquè sigui possible, perquè si no seria un lío. Pues si això t'ho permet, doncs aleshores és bo parlar. I també és una petita cosa, que algú em podrà trencar la cara, però no m'importa.
Ui, Aureli, que tindrem problemes.
Un parla perquè a molts no els interessa.
Ah, oh, això és veritat.
Home. Perquè dona molts diners.
Clar.
Sí.
I tothom, clar, que segons quina professió tingui, digui, pues té vostè raó, perdria molts clients, bueno, si les meves clientes sapiguessin que això no els costa un duro. Suposo que s'entén el que vull dir.
S'entén perfectament. Aureli, ho deixem aquí, us emplaço la setmana vinent. Moltes gràcies, Laura Sánchez, Jaume Pujol i Aureli Villar.
Adéu.
Nosaltres seguim aquí, fem una pausa musical i reprenem el programa amb l'entrevista. No us la perdeu.
Esteu escoltant Paraules d'Amor, un programa d'educació i família a Ràdio Estel, amb el suport de la Fundació Privada Maria Teresa Rodó.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. But gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, we found love.
all but gone and my memory fades. And the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow.
A Ràdio Estel, Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella.
Doncs amb el tema musical Thinking Out Loud d'Ed Sheeran encarem la darrera i última part del programa d'avui. La fertilitat humana depèn de la parella. Encara que l'home és fèrtil tots els dies a partir de la pubertat, la dona solament és fèrtil durant 100 hores al mes. En aquest sentit, comentàvem al temps de tertúlia, els mètodes naturals de planificació familiar es basen en el coneixement científic de la fertilitat i en la decisió de la parella de donar-se en una relació sexual o no durant el període fèrtil amb la possibilitat d'embarassar-se. D'aquesta manera, estem parlant de mètodes que respecten la persona, les lleis naturals i els períodes naturals de la fertilitat i la infertilitat. Avui, per parlar sobre mètodes naturals de regulació de la natalitat, tenim al programa la doctora Eira Sanidas. Nascuda a Panamà, va arribar a Barcelona a estudiar Medicina a la Universitat de Barcelona. Ha exercit com a ginecòloga de la Seguretat Social a Sabadell, tant en consulta com a l'hospital. Va ser professora de ginecologia i obstetrícia d'infermeria a la Universitat Internacional de Catalunya, la UIC, i moderadora de cursos d'orientació familiar del FERT en els temes de matrimoni i educació de la sexualitat. També la doctora Sanidas és membre fundadora de RENAFER, Associació Espanyola de Professores Titulares de Planificació Familiar Natural, dedicada a l'ensenyament de la planificació familiar natural. Doctora Sanidas, buenas noches y gracias por estar en nuestro programa.
Buenas noches y muchas gracias a mí y a vosotros por haberme invitado.
Para empezar, ¿a qué llamamos planificación familiar natural? ¿Qué significa?
Pues realmente la planificación familiar natural es un estilo de vida. Uh-huh. Es un estilo de vida que eligen el matrimonio, marido y mujer, de forma conjunta, para vivir su sexualidad y la vivencia de su amor de acuerdo adaptados a los ritmos biológicos que les marcan el ciclo genital de la mujer.
Uh-huh.
Esto es básicamente lo que es la planificación familiar natural.
Uh-huh. ¿Hay diferentes métodos, diferentes tipos?
Sea, como decía, la planificación familiar natural es un estilo de vida, ¿no? Uh-huh. Para vivir este estilo de vida se precisa de la utilización de unos métodos, uh-huh, que lo que son es un conjunto de normas que se adaptan a la vivencia de la sexualidad en el matrimonio en función de las épocas fértiles o infértiles que permiten de forma natural el ciclo genital de la mujer. Entonces, en función de lo que el matrimonio haya decidido, si es buscar un embarazo o posponer un embarazo, entonces se hará uso de estas épocas fértiles o infértiles del ciclo.
Uh-huh. ¿Qué método o qué técnica es más eficaz? ¿Hay algunos más eficaces, menos? ¿Hay diferencias entre ellos? ¿Nos podría mencionar algunos?
Sí. Bueno, históricamente se han utilizado distintos métodos, entre este es el ojino, por ejemplo, uh-huh, pero en la actualidad, ya desde hace muchos años, realmente se enseñan unos métodos que son de una fiabilidad bastante alta. Nosotros en Renacer enseñamos tanto el método de Billings, que se fundamenta en la observación del moco cervical, como también el método sintotérmico, que es en el cual se utilizan más parámetros para dar mayor margen de seguridad. O sea, se utiliza la observación del moco cervical, también el apoyo de la temperatura basal y también un método modificado de ojino, que simplemente es como un punto de referencia.
Uh-huh.
De estos métodos, en este momento se considera que el que da mayor fiabilidad es el método sintotérmico.
Uh-huh.
Que, pues como le digo, nosotros lo enseñamos en Renacer y otros muchos grupos también los enseñan, pero también enseñamos el método de Billings. O sea, y entonces en función de las circunstancias particulares de cada matrimonio, pues son ellos los que eligen un método u otro.
Uh-huh. Según estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la regulación natural de la fertilidad presenta muchas ventajas. ¿Nos podría mencionar algunas de ellas?
Pues, a ver, la primera ventaja que creo que ofrece es que es completamente natural, o sea, que no existe la intervención de ningún fármaco ni de ningún artilugio que interfiera en la realización del acto conyugal, ni que tenga que administrarse, pues, ni que pueda afectar a la salud de las personas, o sea, sobre todo en el caso de la mujer.
Uh-huh.
Este es uno de los puntos fundamentales. Y luego, a nivel de la vivencia de la planificación familiar natural, como son métodos cooperativos, en el que, aunque sea es la mujer la que tiene que hacer la observación de los indicadores de su fertilidad, pero existe una necesidad de cooperación entre marido y mujer para llevar a cabo con éxito estos métodos. Por lo tanto, ayudan a la mejor compenetración y relación en el matrimonio.
Uh-huh.
Permiten también que la mujer tenga un conocimiento mucho más amplio y profundo de lo que es su ciclo genital y por lo tanto le permite también detectar algunas alteraciones que puedan aparecer en este ciclo. Y como digo, es un estilo de vida que favorece la relación en el matrimonio.
Uh-huh. ¿Cree que se informa lo suficiente de estos métodos, de este estilo de vida, como mencionaba? ¿No se habla lo suficiente en los medios de comunicación? ¿Las parejas tienen información?
En realidad, por desgracia, no se habla prácticamente nada. Uh-huh. Y lo poco que se habla es en negativo.
Claro.
Existe un gran desconocimiento por parte de la mayor parte de profesionales que se dedican a la planificación de la familia, de estos métodos de planificación familiar natural. Y en su desconocimiento, entonces, los tratan como si tuvieran unos resultados poco eficaces.
Uh-huh, poco fiables.
Poco fiables, uh-huh, exactamente. Sin embargo, es curioso cómo el fundamento fisiológico en el que se basan los métodos que utilizamos en la planificación familiar natural son fundamentos fisiológicos idénticos a los que se puedan estar utilizando, por ejemplo, en las técnicas de reproducción asistida. Ajá. Entonces es curioso cómo para esas técnicas se les da un gran valor y en cambio no se le da ningún valor como base de los métodos de regulación natural de la fertilidad.
¿Cómo nos podemos informar de estos métodos? ¿Hay cursos? ¿Ustedes realizan cursos en Renacer?
Sí, sí. O sea, habitualmente se realizan 3 cursos al año de forma regular en Renacer. Son cursos que deben participar, o se aconseja que participen la pareja. Actualmente la mayor parte de asistentes son parejas de novios que tienen fecha de boda más o menos próxima, también matrimonios con poco tiempo de matrimonio, que tienen todavía pues un hijo o dos, o bien parejas que están buscando un embarazo. Los cursos constan de 4 clases que se imparten cada 15 días y que luego se mantiene una relación con la monitora hasta que el matrimonio tiene un conocimiento suficiente de a nivel práctico de lo que son los métodos naturales.
¿Requiere mucho tiempo de aprendizaje? Es decir, en realidad comenta que son 3 cursos al año con 4 clases. En principio es suficiente.
Sí, o sea, los cursos, en cada curso hay grupos diferentes, no es que sean tres cursos a lo largo del año para las mismas personas, no. O sea, el curso para cada pareja consta de 4 clases solamente. Luego, la continuidad en relación con la monitora es lo que va a durar más o menos, en función de lo que tarde esa pareja en ser autónomas en la utilización del método. De todas formas, la relación con la monitora continuará durante mucho tiempo, pero ya una relación mucho más esporádica.
Y con respecto, por ejemplo, a las mujeres que tienen ciclos irregulares o que están amamantando, ¿también sirven estos métodos naturales?
Sí, afortunadamente estos métodos naturales se pueden aplicar en todos los momentos de la vida de la mujer, incluso en la época de la premenopausia. Las dificultades que puedan haber van a ser en función del momento del aprendizaje. O sea, no es lo mismo aprender este método a una persona, una mujer que no tiene relaciones en ese momento o que no tiene ningún embarazo en el momento ese, o sea, que esté en la lactancia. Y en cambio, cuando es la época de la lactancia, el aprendizaje puede ser un poco más dificultoso en ese momento, pero si ya es una usuaria y tiene un parto, la época de la lactancia ya la tendrá asumido porque ya es una usuaria que tiene conocimiento del método.
Claro, ya lo conoce.
Exacto. La dificultad puede ser estar en el momento del aprendizaje, en qué situación se encuentre la mujer. Lo ideal es que esté en una situación de normalidad, de que no haya tenido ningún embarazo reciente, o sea, que no esté lactando, etcétera, ¿no? Eso sería la mejor circunstancia para aprenderlo. Una vez que se es usuaria, la usuaria pues adapta sus conocimientos a las distintas situaciones especiales por las que pueda estar pasando.
Perfecto, doctora Sanidas, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haber entrado en nuestro programa y por habernos dedicado su tiempo.
Muchas gracias a vosotros y quedo a vuestra disposición para cualquier otro momento.
Muy amable, gracias.
Gracias.
Amb l'entrevista i les aportacions dels nostres especialistes en educació, posem el punt i final al programa d'avui. Volem agrair, com sempre, l'associació FERT, que fa possible el programa, i el nostre tècnic, el Mario Ramírez. Nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent. Tornem a tenir una cita el proper dimarts de 8 a 9 del vespre. No hi falteu.
Paraules d'amor, un programa d'educació, família i parella.